Són les 11, el 14 d'octubre. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En l'hora que ens queda per davant tornarem a parlar una mica de Donald Trump, perquè continua, diríem que amb una política exterior molt expansiva. Avui ha rebut a Javier Milei a la Casa Blanca. El president nord-americà li ha ofert ajuda econòmica en un moment complicat pel president argentí. En parlarem amb el nostre corresponsal a Buenos Aires, amb el Joan Biosca, perquè volem saber, entre altres coses, si cada vegada més argentins van girant l'esquena al líder populista. I també amb la nostra persona de Catalunya Ràdio encarregada de verificar les informacions, en Carlos Baraíbar, per veure si tot el que diu Milei és ben bé veritat o no.
I ara, tu que ens escoltes, imagina't que la teva filla o algú que t'estimes molt és a segon de batxillerat, aquell moment en què tothom va escollint ja quina carrera fer, i et diu, ben il·lusionada, que el que vol fer és entrar a un convent de clausura, que es vol fer monja, que ho té decidit, que li fa molta il·lusió i que és una decisió que té molt meditada. Aquest és l'argument d'una pel·lícula que s'està a punt d'estrenar, que és molt bona, aclamada per la crítica, ha guanyat la Concha d'Or a Sant Sebastià, i avui la seva directora ens la presentarà aquí al Catalunya Nit. La pel·lícula és Los Domingos i la directora Alauda Ruiz de Azúa.
I un dia més tenim un oient misteriós que ens acompanya aquí, com sempre, a la meva esquerra.
Sí.
Jo crec que és una veu molt coneguda en aquesta casa.
Una veu clàssica.
Sí, és un home clàssic.
De la ràdio.
És un home clàssic. Jo crec que no cal que diguem ja, gaire cosa més, perquè si no ja el faríem entrar ara. Deixem així.
Ho deixem. Pots dir bona nit i prou o què?
Bona nit i prou.
Hòstia, que ho tenen.
Ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vas a dormir sense saber alguna cosa més que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I abans de navegar a fons aquesta última hora del dimarts, volem escoltar les veus que han marcat, de moment, aquest 14 d'octubre.
Renetejant, perquè neteges i encara es queda tot embarrat i ho tens que tornar a netejar una altra vegada, i estem contents dins el que cap, que no passa res.
Estem molt agraïts perquè els bombers, la gent del poble, l'Ajuntament, ha hagut un servei, la veritat que estem molt contents.
Hi ha zones que hem avançat més, hi ha zones que encara queden pendents. Tenim les zones de Godall, Santa Bàrbara i Freginals, que les tasques han avançat amb molt bon ritme, i realment en aquests llocs de cara a demà ja disminuiríem una mica els recursos perquè hi ha millor situació. I després al Canà i a la Ràpita és on ens queda ja encara feina, encara mantindrem molts recursos de cara a demà.
I ahir, a la reunió d'alcaldes, els 20 alcaldes vam coincidir en el mateix, que l'ACA s'ha de ficar a les piles, si no és que pleguem.
Que aquesta mateixa setmana, més trigar a principis de la setmana que ve, però si podem aquesta mateixa setmana, puguem entrar en tota la maquinària, que ja la tenim mobilitzada, per poder fer primer aquestes actuacions correctives, hem a dir, de neteja de les lleres.
El més urgent en aquests moments en el món agrari és poder accedir a les finques. Ja hem quedat que totes les organitzacions, tots els alcaldes, ens passaran un llistat de totes les finques que tenen problemes d'accessibilitat, i sobretot a les granges, que ja tenim una llista de granges on s'ha d'entrar de manera urgent, i per tant jo crec que abans del divendres hauríem de tenir tots els accessos garantits a les granges.
Estic molt descontent amb Espanya. És l'únic país que no ha pujat el seu nivell fins al 100%. I a Espanya li va molt bé a costa nostra. De fet, estava pensant a castigar-los comercialment amb aranzels pel que han fet. I potser ho faré. I may do that.
Per a nosaltres, l'alliberament dels presoners és la prioritat número 1. Perquè els presoners passen molts anys de la seva vida dins de la garjola i estan molt lluny de la llibertat. Per tant, ho veig bé, però tenim por que els israelians els tornin a detenir i empresonar o que els matin.
Marxaran de Gaza i vindran a Cisjordània. Aniran a Jenin i a tot arreu, i potser encara serà pitjor que a Gaza.
In Jenin and everywhere, maybe more than Gaza.
Aquesta mobilització és per denunciar el genocidi i el que ha passat a Palestina, que no pot quedar impune, i sobretot perquè més enllà de la qüestió de Palestina, nosaltres el que defensem com a classe treballadora és que hi hagi un sistema internacional que estigui, que compleixi el dret internacional.
Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real y no una simple gestión burocrática. La nacionalidad española no se regala, se merece. La nacionalidad española no se regala, se merece.
La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres. Y ni una ni otra.
Tampoco se puede obligar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto. Y además voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid. El respeto y el anonimato de los profesionales.
En el franquismo eran muertos y ahora son moribundos. Objectivament hem avançat, no? És molt difícil el que aquest país està aguantant, no simplement pels valencians, que no exercissin de valencians, per les migracions i per franquisme i per les dretes valencianes, però aquí estem.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Doncs amb el que hem sentit fins ara ens situem ja a les 11:07. Us ho dèiem en començar aquesta última hora del programa, que parlaríem una mica més de Donald Trump, perquè acabat d'arribar a Egipte, d'Egipte i del Pròxim Orient, avui ha continuat corroborant una política exterior expansiva i intensiva. Ha confirmat una injecció milionària de liquiditat a l'Argentina. Avui Javier Milei ha viatjat fins a Washington per oficialitzar aquest acord d'intercanvi de divises per valor, compte, de 20.000 milions de dòlars, que d'alguna manera ha de resoldre el problema de liquiditat de l'economia argentina. És una injecció imprescindible per Milei, que té a tocar, d'aquí a només dues setmanes, unes eleccions legislatives de mig mandat que li interessen moltíssim. En volem parlar, tot seguit, amb connexió amb el corresponsal a Catalunya Ràdio a Buenos Aires, Joan Biosca. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
I també amb el cap de verificació de 3Cat Info, Carlos Baraibar. Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb tu analitzarem què hi ha del cert, en aquest anomenat miracle financer argentí, aquest eslògan que no para de repetir Javier Milei. Ara bé, abans, mira, fem una cosa, posem la pilota a terra i preguntem-nos com ha anat aquesta reunió d'avui de Trump i Milei i els seus respectius equips a la Casa Blanca. Què han dit, Ignasi Abad? Bona nit de nou.
Bona nit. Doncs la reunió anà com una seda, com pots imaginar, per l'afinitat ideològica a la perfecció de Trump i Milei, dos líders ultraliberals i populistes. I si no, escoltem què deia el mateix president nord-americà de l'argentí quan el tenia al davant, envoltat de tot el govern nord-americà.
Estic amb Milei perquè la seva filosofia és la correcta. I pot guanyar o no, però crec que guanyarà. I si guanya, estarem amb l'Argentina. I si no guanya, marxem.
És a dir, ajuda l'Argentina mentre governi Milei. Si ve algú d'esquerres, no ho farà.
Ja.
Ho sí, ha deixat sí, claríssim, claríssim. A més, aquesta frase l'ha repetit una i una altra vegada. Trump és conscient que d'aquest valor d'oxigen financer que li dona, li pot ajudar a donar-li una empenta en una cita electoral que té el president argentí, no amb unes eleccions presidencials, sinó en les eleccions legislatives que té el 26 d'octubre, i ell li agraeix la reverència, amb reverència també no solament al mateix Trump, sinó al secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, que és qui ha teixit aquest pla d'ajuda o aquest fórmula que es diu swap, que és d'intercanvi de divises.
El enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores.
Una reunió, com veieu, que ha estat una bassa d'oli, tots s'han llançat floretes, i en la qual, com deia en Trump, deixa clar que l'ajuda a l'Argentina és perquè hi governi Milei, que si ve algú d'esquerres, algú peronista, marxaran.
Ja, per tant, tot a Donald Trump, no? Allò, si fos un tauler d'un joc d'aquells, apostar-ho tot per Donald Trump i per Milei. Mira, tornem a Buenos Aires amb el Joan Biosca. Bona nit de nou. Joan, dèiem que, clar, és molt important el context econòmic i polític en el que arriba aquest valor d'oxigen financer dels Estats Units per l'Argentina.
Sí, a més, abans, Agnès, Donald Trump confonia les eleccions presidencials, que són d'aquí 2 anys, amb les eleccions legislatives d'aquí 2 setmanes de mig termini legislatives, i el que deia era que coneixia el candidat que es volia presentar i que, com que era d'esquerres i ho havia fet molt malament, doncs no recolzaria l'Argentina si guanyava l'esquerra, però és que, clar, no són eleccions presidencials, i això ha generat que en tromba estiguin sortint els ministres argentins a aclarir que Donald Trump que ha volgut dir és que recolzarà Milei al llarg de tota la presidència, no fins d'aquí 2 setmanes si per les eleccions. En fi, una olla de grills absoluta ha provocat que la reunió, amb tot el positiu que podia significar, hagi, com dirien aquí a l'Argentina, embarrado la canxa i està generant un cert caos. Però és cert que l'Argentina, macroeconòmicament, i ara en parlarem amb en Carlos Baraiber, que ha fet gairebé un màster argentí amb tota la verificació que ha fet, la macroeconomia argentina està bé. El que passa que l'Argentina no té liquiditat, no té dòlars per sostenir la cotització del peso. I Milei, com es troba a les portes d'unes eleccions, per controlar aquesta cotització, l'artilleria, l'arma que té econòmicament parlant, és comprar dòlars amb els pesos. Però com que no té pesos, se li dispara la moneda argentina i es devalua. Ell ha parlat, Milei, d'ataques políticos. En realitat, la teoria de Milei és que a través dels mercats financers l'oposició està generant cert caos per desestabilitzar-lo. Què vol dir aquest swap? És un intercanvi de monedes, que també aquí a l'Argentina destaquen que és la primera vegada que un govern estranger compra pesos, que és una cosa que és comprar un cotxe de quarta mà atrotinat. Això també ha sorprès molt aquí a l'Argentina. Doncs bé, amb aquesta garantia de que si l'Argentina no té dòlars, qui els tindrà és als Estats Units, el que s'aconsegueix és calmar els mercats i arribar a aquestes eleccions amb una mica d'oxigen.
De fet, l'anunci es va fer durant l'Assemblea General de les Nacions Unides, per tant, al setembre és quan es va fer l'anunci d'aquesta ajuda. Això ha estabilitzat una mica fins ara el peso?
Sí i no. El que passa que, clar, fins que no es vegin els diners entrant a les arques del Tresor del Banc Central de l'Argentina, molts aquí diuen, escolta, molta paraula, molt anunci, però en realitat encara no s'ha vist això. Sí que ha calmat els mercats, però realment la situació és molt complicada per Milei, no només per la baixa de la popularitat, sinó escàndols de corrupció al seu voltant, ha perdut unes eleccions legislatives provincials anteriorment amb una patacada electoral a les urnes, i aquestes eleccions del 26 d'octubre són un plebiscit absolut a la gestió de Javier Milei, que per a molts està aconseguint revifar un mort, com era l'Argentina, i per a d'altres està matant els argentins.
És clar, és que ara anem justament a veure quina de les dos vessants tenen una mica raó, no? Perquè el nivell de popularitat va per barris, diríem. Carlos Baraiber, expliquem-ho, perquè per Milei l'economia és la mare dels ous, és el seu cavall principal de batalla, no? I ell mateix assegura que està aconseguint un miracle a l'Argentina. I això, clar, ens obliga a preguntar-nos, és així o no?
Doncs mira, hi ha dades per tots, val? I com passa sempre, i més a l'Argentina, i com i ple d'ideologia està tot plegat, hi ha dades per avalar que Milei ho està fent molt bé, i dades per avalar que Milei podria estar destrossant el país. Però anem una mica a les dades concretes i al que s'està veient. Per exemple, dades que sí que s'estan donant. Milei va aconseguir baixar la inflació, val? L'Argentina està ara amb un 33% d'inflació interanual, que per nosaltres és una bogeria. Però clar, quan va arribar al poder, estava al 289%, va arribar fins i tot, o sigui, 300% d'inflació, ell l'ha baixat al 34%. Clar, això és una dada que no és espectacular, però que la baixada, psicològicament, als argentins els hi ha anat molt bé. Després, què ha fet i què va fer Milei en els primers mesos? Va retallar la despesa pública d'un dia per l'altre, pràcticament, i va aconseguir superàvit fiscal, és a dir, que el govern de l'Argentina ingressés més del que gastava. Això ho va fer, doncs, amb retallades de tot, absolutament tot, de subsidis, de pensions, de pressupost en salut, en educació, en obra pública, en absolutament tot. Una altra cosa que els economistes li reconeixen que ha fet bé, i se m'entengui, ha fet bé, que és en l'espiral en la que estava l'Argentina. Doncs aquesta política monetària restrictiva que deia el Joan, es va aturar la impressió de pesos a tort i a dret per solucionar els problemes de l'Argentina. No? A l'Argentina, si faltaven diners, doncs s'imprimien més diners, i això és el que va disparar la inflació. Això Milei ho ha aturat. I el que li ha passat és que ara té un peso artificialment fort. Això són coses que se li reconeixen a Milei, que està intentant estabilitzar l'economia amb aquesta motosierra retallant-ho tot. Clar, el que passa amb això és que necessita dòlars per mantenir aquest peso fort, que són aquests anabolitzants, diguéssim, que arriben dels Estats Units i que també han arribat del Fons Monetari Internacional. Per l'altra banda, què passa amb l'economia real? Doncs sembla que l'economia, i això ens ho explicarà millor el Joan, sembla que no acaba d'arrencar. No hi ha creació de llocs de treball, no arriba inversió de fora, i per tant, l'economia argentina encara, o de moment, després de tota aquesta retallada de Milei, no s'està refent de manera orgànica i no està començant a tenir brots verds, i veurem fins on arriba la paciència dels argentins.
Ara li anava a demanar justament això al Joan, com està la paciència dels argentins, perquè tot això, aquestes retallades tenen uns efectes en el seu dia a dia.
Sí, els argentins estan en bona part i en gran majoria amb una asfíxia econòmica enorme, els sous no serveixen per arribar a final de mes, hi ha molta incertesa, i com que tenen poca memòria i tenen una facilitat per canviar el vot brutal, ja no recorden d'on venien, sinó que recorden ara mateix el que està passant. Tot és molt a curt termini i d'una manera molt emocional, i llavors a Milei ara ja no és la persona que ho havia de resoldre tot, i es parla d'una manera molt, molt massiva ja de les persones desencantades de Milei, que podrien capgirar el seu vot cap al peronisme, que podria revifar en aquestes properes eleccions. Hi ha una frase que me la deia una economista argentina, la Delfina Rossi, que va viure a Catalunya, per cert, molts anys. Ella diu, molt bé, Milei ha salvat la persona, el mort, el país, estava a la unitat de cures intensives, hem arreglat la taula, li hem posat potes, l'hem vernissat, l'hem pintat, però no hi ha ningú que s'assegui a taula per sopar. Una mica és un gràfic de com està l'Argentina. És cert, l'Argentina no s'ha mort, ha revifat, li falta un braç, li falta un peu, li falta un ull. És viva, però els argentins no ho noten, això.
Clar, és un dia a dia que ha de ser dur per ells, a peu de carrer, no? Per aquesta pobresa que al final està arrelada als problemes econòmics de l'Argentina. Doncs pràcticament ja podem dir que són endèmics.
Sí, a veure, no és que l'Argentina sigui un país amb uns índexs de pobresa brutals que van ballant en funció també de les dades econòmiques entre un 35 i un 45%. Milei ha baixat la pobresa perquè baixant la inflació baixa la pobresa, però no acaba d'arrencar el país, i moltes persones, especialment de la classe mitja, ho estan passant molt malament. La classe pobra, lamentablement, és pobra. La classe rica, l'Argentina, que és molta, són molt rics, i com que tenen dòlars, doncs juguen i especulen. Però els que ho estan passant també molt malament i no tenen molt marge de maniobra és la classe mitja.
Doncs molt bé, gràcies a Joan Biosca i Carlos Baraibar per aquest anàlisi de la situació de l'Argentina. Gràcies també, Ignasi Abad. Ara farem una pausa per la publicitat. Passen ja 19 minuts de les 11 de la nit, i a la tornada el que farem és endinsar-nos en el món de Los Domingos, aquesta pel·lícula que va guanyar la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
72.485, 72485, sèrie 46.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Sabeu què és una guerra?
Sí, sí. Que, mira, un, per exemple, un país vol un
territori de
l'altre. Una mica de territori de l'altre.
Llavors tot.
Ah. Llavors es van tirant bombes, però no, per mi no serveix per res, perquè després aquest d'aquí es queda en un territori destrossat.
Ferits, morts, de nens petits, que, bueno, de gent que ha explotat hospitals... Ningú es mereix això.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Tant perquè parlem de la banda sonora, és el que esteu escoltant, de l'última guanyadora a Sant Sebastià de la Conxa d'Or, de la millor pel·lícula de totes les que van competir al certamen. Les crítiques han estat unànimes, parlen de pel·lícula brillant, de gran cinema, de pel·lícula molt ben plantejada i executada, portentosa, immensa, d'una directora de raça. Doncs la directora de raça la tenim avui aquí al Catalunya Nit, Alauda Ruiz de Azúa. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
I la pel·lícula, aquesta pel·lícula portentosa, Los Domingos. Qué historia, qué historia. A ver cómo la contamos, ponemos un poco el tráiler, va.
Eso es serio, ¿eh? La de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla. Madre, lo que eso está...
Doncs la sinopsi de la pel·lícula seria la d'una jove que en aquella edat de batxillerat, en la qual tots els joves decideixen si la universitat o no, quines carreres fer, ella té una idea que sorprèn i impacta la família, fer-se monja i monja de clausura. ¿De dónde surge esta idea?
Pues esta idea surge hace muchos años. Yo era mucho más joven y conocí una historia, no esta historia, pero una historia similar de una chica muy joven que decidió ingresar en una orden religiosa. Y bueno, me generó muchísimo impacto y mucha curiosidad. Yo no soy una persona creyente y tengo educación laica, pero me generó muchísima curiosidad, seguramente por mi juventud, que alguien, en el momento en el que estábamos como empezando a vivir la vida adulta, de repente tomara una decisión así de radical, ¿no? Y que implicaba como recluirse, ¿no? Esa curiosidad se mantuvo durante años y luego además también, bueno, investigando y leyendo sobre el tema y hablando con gente, también descubrí que este tipo de decisiones, cuando se comentaban, generaban mucho rechazo y mucho conflicto en la familia, ¿no? Incluso aunque la familia fuera creyente o no creyente, generaban un shock y generaba, bueno, y muchas familias peleaban porque eso no ocurriera, ¿no? Y entonces me pareció, bueno, que ahí había un viaje familiar también muy, muy interesante, ¿no? Con, en torno a este tema de la vocación.
Claro, la situación es muy interesante porque de entrada, como dices tú, genera un shock en esta familia en particular de la película, pero creo que lo generaría en cualquier familia, porque te pone ante un dilema, ¿no? Si eres muy abierto de mente, en principio dirías, vale, no quieren que su hija esté en un sitio así, pero aquí la contradicción sería, pero es su decisión, es su libre decisión, ¿no?
Claro, y también hasta qué punto es su libre decisión, ¿no? Cuando tienes delante a alguien de 17 años, que ha ido a un colegio religioso, que ha estado, ¿no?, en, bajo la dirección espiritual o algún tipo de asesoramiento espiritual por parte de alguien de una orden religiosa, pero que al mismo tiempo también te defiende con vehemencia que es el sitio donde ella se siente feliz, donde cree que puede ser feliz, ¿no? Y entonces es como, claro, le niegas esa felicidad a alguien, ¿no? O sea, pero ¿cuánto de esa vocación es autónomo, genuino o está influenciado o empujado desde otro sitio, ¿no? Es muy complicado, creo, como adultos en una familia, enfrentar a ese adolescente que, por otro lado, está a punto de ser mayor de edad en nada, ¿no? Y tomar sus propias decisiones.
Claro, tampoco la podrían retener mucho más allá. Todo empieza con una estada de unos días en una casa, en esta casa donde, en este convento donde viven las monjas. Ahí pasa solo unos días, pero regresa con la firme idea de querer clausurarse. Y a partir de ahí, ante el rechazo familiar, hay algunos que, por ejemplo, el padre se opone, pero de una manera menos firme, y hay una tía que se opone de manera más contundente. Pero luego están las estrategias, ¿no?, de cómo pararla, cómo hacerle cambiar de idea.
Claro, esto era investigando para el proyecto, ¿no? Es verdad que las familias reaccionaban muchas veces inventando como maneras, ¿no? O en vez de enfrentarlo directamente, ¿no?, que generaba como mucho abismo con la persona, pues intentaban disuadirla de otras maneras, ¿no? Incluso, no sé, a veces proponiéndole viajes o que saliera. Bueno, siempre era como el tema de no vive otras cosas, ¿no?, antes de recluirte. Pero bueno, resulta, y también, entonces, de alguna manera eso me lo llevé de la investigación a la película, porque también me parecía muy bonito que, como ellas, las chicas que están en estos procesos de discernimiento, hablan mucho de su relación amorosa con Jesús y hablan muchísimo de la importancia del amor, ¿no?, de sentir ese amor como algo muy bueno que las arrebata, ¿no?, que lo tienen clarísimo, que es su sitio. Pues bueno, yo pensaba, ¿qué puede competir con ese amor divino? Pues claro, el amor terrenal, ¿no? Sí. Y eso tiene que ser o la familia, los amigos, es un chico, alguien que se te cruza por el camino, ¿no?
Sí, porque es una chica que aparentemente su vida es normal, tiene amigos, incluso se ha enamorado de algún chico, sale de fiesta. No es ningún ser extraño, ¿eh?
No, porque no lo. Yo creo que está. También hay algo como de no. De ser un poco fiel a la realidad o las realidades que yo he conocido. Y fíjate, podríamos pensar como caer en algún estereotipo, en algún cliché, de pensando que va a ser alguien freak o algo así. Pero no, el perfil de chicas que yo me encontraba eran chicas brillantes académicamente, muy sensibles, con inquietudes espirituales o inquietudes, ¿no?, de idealistas, ¿no?, incluso, ¿no? Y esa sensibilidad, pues de repente igual las llevaba a acercarse a otro tipo de búsquedas, ¿no? Y algunas, no todas, porque no todos los procesos de discernimiento terminan, ¿no?, ingresando en una orden religiosa, pero de repente algunas pues sentían que su sitio era ese.
Firmas también el guión y aparte de la dirección, en este proceso de preparación, ¿estuviste también en conventos hablando con monjas y eso, o te centraste más en las jóvenes?
Estoy siendo muy discreta con todo lo que hice para preparar el proyecto por una cuestión como de respeto a las personas que me compartieron cosas muy íntimas, ¿no? Pero sí que he estado, puedo decir que he estado en muchos sitios y he visto muchas cosas, ¿no? Y he intentado ser, o sea, que la película sea respetuosa en el sentido de que es rigurosa, ¿no? De que yo no he falseado, ni me he inventado, ni, no sé, ni liturgias, ni vivencias, ni modos de vida, ¿no? Sino que he intentado realmente, casi como desde un sitio más antropológico, humanista, como entender cómo es la vida en el convento, cómo son ese tipo de procesos. Y luego, obviamente, yo como narradora tengo mi propia visión sobre eso, o intento cuestionar al espectador, ¿no? Que se cuestione el espectador determinadas cosas de ese tipo de procesos, ¿no? Pero en el retrato de la vida religiosa he intentado ser muy rigurosa.
Estem conversant amb l'Auda Ruiz de Azúa. El dia 24 arriba a la cartellera aquesta pel·lícula, Los Domingos, que ja ha tingut una molt bona recepció i que és realment impactant. I és la seva segona pel·lícula, la primera va ser Cinco Lobitos, i hi ha coses en comú. I una de les qüestions en comú con les dos pel·lis és que el reparto es magnífico y que los actores y actrices son muy, muy creíbles. ¿Qué parte de eso es tu trabajo y qué parte la ponen ellos, los actores y actrices?
Bueno, todos ponemos de nuestro lado, ¿no? Para mí el trabajo de los actores... Yo construyo mucho en torno al trabajo de los actores. Escribo las escenas pensando que sean escenas que den juego a nivel actoral, ensayamos para que eso tenga capas, en el rodaje... Soy bastante tenaz, repitiendo, buscando cosas, ¿no? Y lo bonito es que, bueno, que hasta ahora siempre me he encontrado con actores y actrices que responden muy bien a eso, ¿no? A esa búsqueda y a saber lo valioso que es el tiempo, por ejemplo, de rodaje, ¿no? En cuanto a que, bueno, una vez que sales de ahí, ya está, y la escena no la vas a volver a hacer, y que es importante estar ahí concentrado y buscar cosas y tener capacidad de jugar, ¿no? Al final, siempre quieres tener la sensación de que todo ocurre por primera vez, ¿no? En un rodaje, ¿no? Y para eso tienes que entrar a jugar, ¿no? Y estar abierto.
Ahí jugabas con dos valores seguros, Patricia López Arnaiz y Miguel Garcés, pero, menudo descubrimiento, la adolescente que tiene en la realidad la misma edad que...
Sí.
Que en la ficción, ¿no? 16, 17 años, Blanca Soroa. ¿De dónde sale?
Sale de unos colegios, de un colegio de Bilbao, vamos, pues de una búsqueda en colegios en Bilbao.
¿Hicisteis casting?
Sí, hicimos casting de, no sé si llamarlo de calle, o bueno, era un casting de donde estábamos, no estábamos buscando, digamos, actores o actrices profesionales porque de alguna manera intuíamos que iba a ser muy difícil que si estábamos buscando un perfil de una chica en Euskadi con 17 años, que hubiera hecho algo antes, era un poco difícil, ¿no? Y entonces, ¿no? Se pusieron convocatorias en colegios, en conservatorios, y se apuntó un montón de gente, ¿no? Y de toda esa gente, pues Blanca siempre iba quedando, ¿no? Y además ella cada vez venía a las pruebas más ilusionada. Y yo en la primera parte del proceso de casting yo no entro, luego yo entro más tarde a conocerla, y enseguida hubo muchísima química, ¿no? Y ya vimos que ya tenía no solo la capacidad, ¿no? De estar como presente en la escena, sino también de entender la complejidad de un personaje como este, ¿no? Que no solo es una chica de 17 años, con todo lo complejo que puede ser eso, sino que además está haciendo un viaje religioso.
Es que tiene un papel, creo que muy difícil, y lo borda, ¿no? Lo hace muy bien.
Sí, ella tenía... Es verdad que tenía una cosa que era mágica, que estábamos todo el equipo impresionados desde el primer día, que es que no se ponía nerviosa delante de la cámara. Que es curioso, porque esto incluso a actores que llevan tiempo, de repente hay algo como de las primeras tomas que pueden estar más tensos, o si es el primer día que vienen a rodaje. Ella siempre estaba como muy tranquila con las cámaras, con todo, ¿no? Entonces, para mí el viaje de ella era como, bueno, enseñarle un poco todo, ¿no? Desde cómo funciona el rodaje hasta también como qué teclas emocionales podemos tocar para que en esta escena, ¿no?, estés en este sitio y en otra escena en otro, ¿no?
O sea que uno de los valores de esta película puede haber sido el descubrimiento de una actriz que hará muchas cosas, ya veremos.
Ojalá, yo sé que a ella le ha gustado muchísimo la experiencia, ¿no? pero es verdad que es una chica, tiene capacidad para hacer lo que quiera, y yo lo que siempre le digo es que no tenga prisa, que como tiene todo el tiempo del mundo por delante.
Es una de estas películas, Los Domingos, que puede generar mucho debate. ¿Tú qué harías en esta situación o en otra? Creo que ya habéis tenido un primer encuentro precisamente en Barcelona con espectadores. ¿Cómo ha ido?
Pues ha ido muy bien, ha ido muy bonito. Yo siempre, o sea, me gusta decir que espero que la película genere debate, pero no combate, ¿no? Que se puede debatir. Sí, claro. Desde un sitio como de diversión o disfrutar o de entender al otro, ¿no? No necesariamente. Y ha sido precioso porque, claro, la película es muy emotiva también, ¿no? Entonces cuando termina, yo de repente me di cuenta, claro, que todo el mundo estaba como muy removido, ¿no? Y entonces la conversación empezó desde ahí, ¿no? Desde salir de la emoción, ¿no? De, bueno, del viaje familiar, que es un viaje de una familia, pues bueno, con sus dolores y sus miserias y sus historias. Y desde ahí empezó el debate, ¿no? Sobre, bueno, sobre mil cosas, sobre lo religioso, sobre la figura del padre. La gente también contaba sus experiencias, los miedos, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene hijos de la edad del personaje de Blanca, ¿no? Ese miedo a perder al hijo o a la hija en un momento dado, ¿no? Cuando ellos empiezan a ser adultos, de repente, más allá de lo religioso, estaba como muy latente, ¿no? Y fue ha sido el primer coloquio, ha sido muy interesante.
Lobitos con Laia Costa de protagonista, fue un éxito, también muy buenas críticas, muy buena película, también alrededor de relaciones familiares, aunque digamos que casos más habituales que este tan extremo de que una adolescente quiera ingresar en un convento. Y esta no ha empezado nada mal con esta Concha de Oro en San Sebastián. ¿A partir de ahora qué?
Lo que venga. No, ahora, bueno, la Concha de Oro ha sido un regalo increíble, ¿no? Sobre todo ahora para poder acompañar la película y, bueno, y ojalá vaya la gente al cine a verla, que al final el sentido que tiene todo esto que hacemos es que la gente vaya al cine y de alguna manera se lleve algo de la película. No sé si una reflexión, una emoción o una buena conversación, ¿no?
Seguro que se lo llevan. ¿Por qué te interesa tanto las relaciones familiares?
No lo sé, igual debería hablarlo con mi terapeuta, pero es verdad que en Cinco Lobitos ese interés por el mundo familiar empieza desde un sitio más intuitivo, a raíz de mi primera maternidad y de querer pensarme yo o pensarme sobre esto, pero luego me di cuenta que estaba en un sitio que me gustaba mucho, ¿no? Y que siempre encontraba cosas, ¿no? Y querer también, lo pude escribir porque lo atravesé a través de la familia. Y en esta película, en Los Domingos, el ángulo que encontré que me interesaba realmente también era el de ese universo familiar, ¿no? En concreto, en Los Domingos, creo que pasa una cosa muy bonita, que tú sabes esto de que a veces hay familias que en lo religioso son practicantes, pero no son creyentes, ¿no? Sí. Que esto ocurre mucho, ¿no? Que celebran la comunión, se casan por la iglesia, aunque luego no sean creyentes, ¿no? Pero yo me di cuenta que con la institución familiar también pasa un poco lo mismo, que también hay familias que son practicantes, ¿no? Y practican las navidades y el ir a comer los domingos a casa de la abuela y el intentar llevarnos bien, pero en el fondo no son muy creyentes, ¿no? No se creen tanto esos afectos, ¿no? O esos vínculos familiares, ¿no? Y creo que eso es lo que me atrapó de la historia, ¿no? Bueno, esa tensión siempre entre lo que realmente creemos i lo que practicamos, no? Muchas veces.
A més, ella també és la directora de la sèrie que podeu trobar a Movistar Plus, Querer, también otro éxito.
Sí, otro éxito y otro jardín.
Otro jardín era, también, sí, sí.
Sí, era un tema, pero es verdad que me creo que me gustan los temas incómodos cuando me cuestionan y no tengo tan claras las respuestas, pues son sitios que me interesa estar, ¿no? Y Querer, bueno, Querer fue otro viaje increíble, pero también es verdad que era un jardín, era un tema, sí, interesante.
Querer, voler, o querer estimar, tiene un doble sentido esta palabra, y aquí el origen es una denuncia de maltratos, ¿eh?
Sí, de violencia sexual, o sea, de violación dentro del matrimonio, ¿no? Era explorar la violencia sexual dentro de un matrimonio, además de muchísimo recorrido de 30 años, ¿no? Que es una violencia que había, bueno, que ha estado invisibilizada, ¿no? Y de la que no se ha hablado y que creo que ni siquiera sabemos todavía cómo juzgar, ¿no? Entonces, por eso era muy interesante tratarlo.
Doncs de jardí en jardí, vas de jardín en jardín,
sí,
pero con muy buen resultado. Hay pocas carreras que hayan empezado, creo yo, sinceramente, con dos películas tan buenas. O sea que a ver si se puede mantener el ritmo o incluso mejorarlo, pero felicidades.
Muchísimas gracias.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms.
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb els...
Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire, en
veig. No es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, que va cuinar i vull provar. I m'ha sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
Guaita, quedé decidint...
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants.
Les nits de...
Amb Marta Romagosa.
Nit dels ignorants.
Són històries molt reals que el temps podria haver esborrat, però aquí les trobareu totes.
Sala 113, Històries arxivades, és un podcast que recull i explica les històries més sorprenents dels nostres arxius.
La paciència se'ls acaba i la tiren a terra.
Una oportunitat per descobrir els fets més sorprenents i estranys del patrimoni documental català.
Dos anys d'exili en la localitat francesa de Saint-Martin.
Sala 113, Històries arxivades, amb Lluís Soler i Virgínia Villarroya.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Dinou minuts i serà mitjanit, i de fons el que estem sentint és com treballa a aquesta hora la rotativa d'imprinsa a Sant Fruitós de Bages. Tenim en línia la Lídia Telles. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Agnès.
Ja tens les portades dels diaris, ja.
Sí, aquí estan.
Vinga, per en quina comences?
Mira, comencem per l'Ara, que avui hi ha tres fotos per la portada.
Sí.
I tenim, i per una banda, Israel continua frenant l'entrada a Gaza d'ajuda humanitària i es veuen aturats els camions. Després, una altra foto és del jugador del Barça, Marc Bernal, i diu que és molt dur veure que no et pots ni vestir sol, per la lesió que va tenir, em sembla que ara fa un any.
Sí.
I l'altra foto és Le Cornu renuncia a reformar les pensions per salvar el govern.
Sí. Mira, doncs aquesta també l'hem explicada avui, eh? Són aquests tres principals titulars amb tres fotografies.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I el periòdico?
Doncs el periòdico tenim per una banda. Feijóo promete exigir el nivel... No. Sí, Feijóo propone exigir el nivel B2 de castellano para lograr la nacionalidad. Después, una otra noticia, la inmigración toma el relevo de los pequeños comercios a la jubilación de sus propietarios. Y la foto de portada es el desfile de ahí de la Lola Casademunt en la 080 y diu poder femenino en la 080.
Sí, doncs ha estat una de les desfilades que s'ha fet avui. També ens ha explicat l'Òscar Callau com ha anat. Doncs molt bé, gràcies, Lídia. Bona feina, bona nit.
Bona nit, gràcies,
adéu. Adéu, adéu.
I a la taula també tenim diaris, Marc Güell.
Sí, mira, tant La Vanguardia com El País com El Punt Avui també hi domina el tema de l'avortament. És l'obertura de La Vanguardia. Soy i sumar acord en blindar l'avortament per l'onada reaccionària. També protagonista d'aquesta portada, Feijóo, que exigeix un compromís amb El País abans de donar la nacionalitat. La foto destacada d'aquest diari de La Vanguardia és per una excavadora treballant en els carrers plens de runa d'un dels carrers de la Franja de Gaza, però el titular és aquest tram amenaça Hamas de desarmar-los ràpidament i potser per la força. Un Donald Trump que també és protagonista a la portada, titular destacat del País. Trump amenaça Espanya amb aranzels per la despesa militar, i la foto de portada del País és per quatre ministres dones d'aquest govern. Per aquest titular, Sánchez llença una ofensiva per l'avortament després de la plantada d'Ayuso. I aquest tema també al Punt Avui. Sánchez eleva l'avortament a la Constitució.
Molt bé, gràcies. Gràcies, Marc. Tot això que ho trobarem demà en els diaris i aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Trias, editor en cap, bona nit.
Què tal, bona nit.
Trobaran els nostres oients.
Què us ha semblat avui? Que ha sigut un dia mogudet? L'escaleta ha costat, no? Doncs demà promet, també.
Sí,
perquè tot just d'aquí un quart comença una vaga general. D'aquí aquests minuts s'inicia la convocatòria de 24 hores que convoquen diversos sindicats petits. Els sindicats grans també secunden la protesta, ho faran amb aturades parcials, i tots acabaran confluint en una gran manifestació que s'espera demà a la tarda pel centre de Barcelona i que ha d'acabar al consolat, davant del consolat d'Israel. I també ben d'hora, demà és 15 d'octubre, per tant, és el dia dels homenatges a Lluís Companys, perquè se celebra el 85è aniversari del seu afusellament. Ja a les 6 del matí ja tindrem un equip que ja connectarà amb el Matí de Catalunya Ràdio per seguir els primers actes, aquestes tradicionals marxes de torxes, i després, una mica més tard, ve l'apartat institucional amb les ofrenes florals. I aquí, a l'emissora, ens assumem a aquesta jornada d'aniversari de l'afusellament de Companys amb la creació d'un nou producte sonor que s'estrena demà, un podcast anomenat En defensa de Companys, que se centra justament en la part de la seva defensa en el procés sumaríssim que va tenir per part de Ramon de Colubí. Atenció amb aquest nom, que és el militar franquista que li va fer d'advocat per imposició perquè no tenia un dret a un advocat de lliure tria. Aquest docudrama de 10 capítols l'ha dirigit el nostre company de redacció, l'Albert Mercader, i demà ja el podreu escoltar. I també el moviment reivindicatiu en favor de Palestina tindrà un caire institucional demà, perquè serà a Barcelona l'alcalde de la ciutat de Ramallah, Issa Kassis, és l'alcalde d'aquesta ciutat de Cisjordània, per signar l'acord de col·laboració de les dues ciutats, això que anomenem en el marc del districte 11 de suport als pobles palestins. I tu, Manel, demà l'aniràs a entrevistar.
Sí, així ho tenim previst. O sigui que, efectivament, dia mogut, però interessant, eh?
Sí,
interessant.
Sí. Demà molt costarà bé fer l'escaleta, també.
Exacte, sí, sí, haurem de triar bé. Gràcies, fins demà.
Bona nit.
Passa un minut de 3:15, moment de resoldre un misteri.
Doncs sí, el del nostre oient misteriós. Tu has donat abans una pista molt clara i jo crec que hauríem d'anar per feina. És un home clàssic, intenta que nosaltres també ho siguem, de clàssics d'alguna manera. Cada dia a la una del migdia ens intenta convèncer que la clàssica és fantàstica. Ho fa des de Catalunya Música i acompanyat de Pedro Pardo. Com estàs?
Molt bé, encantat.
Galceran, Albert Galceran, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta'm, primera pregunta, què has après avui escoltant el Catalunya Nit?
He après moltes coses, però sobretot he hagut de reflexionar, perquè sí que és cert que quan ens informem des de casa, no, escoltes els informatius amb una certa distància, no estàs tan implicat com quan estàs dins de l'estudi. Mm-hmm. Això també m'ha fet reflexionar una mica al voltant d'aquest ofici el que fem nosaltres, que és parlar amb els micròfons, que és un gran privilegi.
Sí.
Tanco aquest parèntesi i... heu parlat de Trump en vinculació amb les amenaces de posar més arancels a Espanya, també amb la presència de la seva figura en la guerra d'Israel-Palestina, també amb Argentina. La presència de Trump en països que no són el seu país, i això fa reflexionar també al voltant de quina democràcia més feble tenim, no? Vull dir que nosaltres votem unes coses convençuts que aquells que votem seran els que lideraran aquells idearis que acabem votant, però... això fa aigües quan apareix un personatge contra mi i diu, no, aquest país li afectarà l'economia, doncs, amb aquestes polítiques que jo decideixo perquè tu no et portes com jo vull o considero que t'has de portar. Jo crec que, ostres, és una reflexió que potser hem de fer tots o no, que té molta implicació amb el nostre dia a dia.
I no ho sembla, no?
I no ho sembla, sí, evidentment. Sí, sí.
Aviam, Albert, com vas arribar tu a la música clàssica? Com ha anat això?
Per culpa de la ràdio.
Per culpa de la ràdio,
sí.
Sempre a la ràdio.
Sí. Jo al 98, molt jovenet, amb 16 anys, col·laborava... vaig començar a col·laborar en un programa de Com Ràdio, una emissora que ja no existeix,
sí,
ara
sí.
Mateix.
Sí, sí,
i això
sí.
Va provocar que el 99, quan es va reobrir el liceu després de l'incendi del 94, em van enviar a fer una mòbil al liceu. Però la cosa
però
era que...
Però això amb 16 anys?
Sí, jo soc del 83. I arribo al Liceu, vaig arribar abans que la mòbil, i l'aleshores responsable de premsa no... Jo ho entenc, no es creia que hi anés per la com. I no ens va deixar entrar. D'entrada no ens va deixar entrar. Vam poder fer després i tal, però es va produir una situació una mica desagradable. I com per disculpar-se, em van convidar a veure la Turandot que feien per reinaugurar el Liceu. Aquella producció de Núria Espert i tal. Sí. Jo allà em vaig enverinar.
Hosti, però quina història tan bonica.
Allà em vaig enverinar. Sí, sí, a partir d'aquí, doncs, el camí segur més llarg, però el punt de partida va ser aquesta...
Tenies formació musical?
No.
Res, de zero.
Ni tradició a casa, no. Jo, sí que és cert que de tant en tant em posava Catalunya Música per escoltar música clàssica sense massa criteri, Ho posava allò i a partir d'aquí vaig començar a escoltar, doncs ara escolto La Traviata, ara escolto Tosca, però no entenia les diferències entre una cosa i l'altra, i bé, al final vaig acabar ordenant una mica.
I música en general sí que n'escoltaves, o què? O
sí, va ser allò... però no... escoltava una mica també allò per inèrcia, no? Que escolta tothom, doncs jo també ho escoltava. A veure, que tampoc sóc un talibà que escolto... Ara potser més que abans, que sóc més talibà, que escolto més clàssica que altres coses, però aleshores escoltava una mica de tot. Però la clàssica la tenia allà i cada cop em va anar interessant més. I vaig entrar per l'òpera, això sí. I és aquella cosa que com més n'escoltes, com més en sap, més t'adones que en tens més per conèixer i en tens més per aprendre. Vull dir que realment és un món inacabable.
Ara, de ràdio em volies fer des de petit, doncs, perquè amb 16 anys a la Com, que devies fer ni unes pràctiques, un voluntariat o alguna cosa així.
Jo vaig començar a col·laborar a Olesa Ràdio. Jo soc d'Olesa de Montserrat i vaig començar allà, també per casualitat. Fèiem uns crèdits a l'institut, a l'ESO, i vaig començar a fer ràdio, però jo anava una miqueta... Jo tenia molta vergonya, no em feia massa de gust. I un tècnic d'aquesta casa, el Josep Casanovas, que també és d'Olesa, ja col·laborava a la ràdio, i em va dir: Albert, vols venir aquest dissabte a fer un programa? Ens coneixíem del poble, no érem amics com som ara. I jo vaig dir sí, em vaig llançar, que hauria pogut dir que no.
No em va bé, no?
I vaig dir que sí, i això va ser el 10 d'octubre del 98. Ho recordo perfectament, a les 4 de la tarda. I ja està. Aquest sí que és el verí de debò, més que la música clàssica, que és la ràdio.
Ja, el verí, veritable.
Sobredosi, els dos combinats.
100%.
Divendres passat conversàvem amb Víctor Medem, que és el nou director de l'Auditori, i va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Quantes coses a la vida, després de 200 anys, es continuen utilitzant intensivament? I això passa amb la música clàssica. Què té la música clàssica?
Que parla de nosaltres. Què tenen els clàssics, no, en general? És a dir, per què Shakespeare és vigent a dia d'avui? Sí. Perquè parla de nosaltres. I a mi em sap molt greu, i per això d'alguna manera m'entossueixo molt a defensar que la clàssica és per tothom. Em sap greu que la gent tingui aquest mur autoimposat de pensar que per ells la música, per exemple, de Beethoven no és, perquè no tens formació musical, no formes pas de les elites econòmiques o culturals, ets una família molt humil, i això per tu, això no és per mi, això és per aquells, no?, que hi poden anar. I és mentida, perquè jo sempre m'agrada dir-ho, quan vas a un concert de compositors com, per exemple, Beethoven, que són de molt fàcil accés, a l'escenari tu també hi ets, perquè t'està movent, perquè està parlant de tu, et commou, perquè realment el que ell sentia, les seves pors, les seves alegries, són les que tu tens com ésser humà que ets. Llavors, la clàssica té això, té aquesta capacitat d'entendre'ns a nosaltres mateixos, però també d'entendre el món, perquè jo crec que una manera molt bonica d'entendre el món és fer-ho a través dels artistes, no només la pintura, la literatura, la poesia, sinó també la música, que també forma part de les arts, i si coneixes la història de la música, coneixes la història dels éssers humans, també.
Per començar, per tant, algú que digui: mira, no hi he entrat mai tu en aquest món, Beethoven?
És una bona porta d'accés. Però jo faria Beethoven en petites dosis, no siguem ambiciosos, de dir, no, escoltaré una... O potser sí, però en tot cas, jo entenc que el ritme que portem a dia d'avui, que estem acostumats, no?, aquests TikToks que són un minut i mig màxim, o menys i tot que anem passant, jo entenc que escoltar una sinfonia sencera potser d'entrada fa molta pujada. Però un moviment, o atrevir-te, hi ha moltes iniciatives, al Liceu, a l'Auditori, per exemple, i també al Palau de la Música, fan moltes iniciatives per poder anar a veure un concert o una òpera amb preus realment molt populars. Intenteu-ho, perquè us asseguro que us sorprendrà la vivència que tindreu, que us canviarà segur.
I si no, si algú diu: ai, jo no m'arriscaria així d'entrada, doncs que sintonitzi els Homes Clàssics,
això,
no?
Que anem evangelitzant.
1.000 programes!
Sí.
És una barbaritat, t'ho imaginaves?
No. Això? No, perquè és una altra casualitat. El Pedro i jo no ens coneixíem, i va ser un boig, que és el Ricard Ostrell, que ens va enredar, el Pedro i a mi, perquè el Pedro li deia: faràs una secció... Quan el Ricard l'encarrega en fer el suplement el 2015, el Pedro li va dir: faràs una secció de música clàssica. I a mi em va dir el mateix. Però no em va dir que seríem el Pedro.
Ah, ja. El Ricard.
El Ricard i les seves coses.
Sí.
I... pocs dies abans, no? Crec que 15 dies abans, aproximadament, de les accions, va dir, la fareu però junts. I hauria pogut anar molt malament, però ha anat molt bé, perquè sobretot jo que em quedo més enllà dels mil programes és l'amistat que tinc amb el Pedro, que som gairebé famílies ja amb els seus fills, per mi són com nebots meus, vull dir que és una cosa preciosa. Però sí, sí, l'aventura de mil programes...
Quantes històries dins la història, no?
Sí. I quantes casualitats? Perquè la relació amb el Pedro hauria pogut sortir malament, perquè al final la gent... No parla, que la gent no connecta a vegades, no? I hauria pogut ser una experiència d'unes seccions, i s'ha acabat, i ja està.
I us repartiu els papers?
Abans més que ara. Ara hi ha arribat un punt que ja gairebé que no hem d'escriure mirant-nos i ja sabem el que vol dir cadascú. Però sí, una mica sí que ho fem, això, no? Que ell és el músic i jo no en sé tant de música, representa, i llavors juguem una mica això. No sap molt més que jo, ell és compositor, jo no sóc, per exemple. Vull dir, no.
Amb el cinema, per exemple, si parlem de cinema clàssic, són pel·lícules antigues que han perdurat en el temps i han quedat i seguiran, no? La música clàssica, per això se'n fa encara de música nova, es fan coses bones? Vas descobrint sí. coses?
Sí, tot i que hi ha una limitació molt evident que és l'econòmica, en el sentit de que muntar una sinfonia amb 100 músics, no tots els auditoris es permeten fer-ho amb compositors nous, perquè al final és una inversió forta. Clar. Saps que si fas un Beethoven et costarà poc vendre entrades i pots recuperar aquesta inversió. Fer-ho amb compositors actuals és difícil. Però sí, sí, se'n fan i realment interessants. Per exemple, no fa gaire, fa 2-3 temporades, potser 4, ja es va fer al Liceu una òpera de la Raquel García Tomàs, sí, que realment va ser interessant per la temàtica i musicalment molt, molt ben concebuda. Vull dir que realment es crea música a dia d'avui molt interessant.
Molt bé. Aviam, nou tas d'orquestra, que parlàvem de l'Auditori, no? Mm. Amb l'orquestra de l'Auditori. Qui vagi aquest nou tas d'orquestra amb l'OBC, què descobrirà aquesta temporada?
Descobrirà el que us deia abans, que... amb una entrada molt, molt econòmica. Tindrà un programa, per exemple, el 22 de novembre, una suite de Tchaikovsky. Descobrirà que moltes de les músiques que li sonen estan allà. I una cosa que també que crec que és molt diferent d'escoltar la música clàssica respecte a la música, podem dir, pop o més moderna, té un fet diferencial que la fa molt especial i és que no hi ha amplificació. És a dir, tu com vas a un concert... al final són tècniques, no és ni més ni millor ni pitjor, però és diferent. Al final tu vas a un concert al Palau Sant Jordi, entre tu i l'artista hi ha molta distància. Encara que estigui a primera fila, hi ha molta distància perquè aquella veu que ell emet no t'arriba directe, t'arriba a través d'un procés elèctric. Clar. Amb la música clàssica és acústica. Llavors, aquesta comunicació és directa. I jo crec que això, d'alguna manera, ho perceps com a espectador i acabes connectant d'una manera especial quan sents aquests volums de so...
Passa amb les òperes,
la,
no?
La vibració, exacte. Tu va passar amb la Sonda Radvanovsky, sí, recordo tant. Perfectament, que vam anar a la Radvanovsky al Liceu i et va al·lucinar.
Em va al·lucinar perquè és increïble això, l'acústica, com t'arriba aquella veu sense cap artifici pel mig, no?
Clar.
És realment que s'ha de viure alguna vegada.
I jo crec que els tastos aquests d'orquestra estan molt ben pensats en aquest sentit. Preu molt popular, obres de gran repertori i defensades amb els titulars, no amb un segon repartiment o amb uns músics que s'estan formant, no, els titulars, l'OBC, l'Orquestra Simfònica Barcelona i Nacional de Catalunya, la nostra orquestra nacional, defensant aquest repertori, donant-ho tot com un concert normal. I, a més, té el plus, si és que ho és un plus, que el Pedro i jo, els homes clàssics, estarem allà i fent una mica d'introducció per ajudar a desxifrar, perquè sí que és cert que hi ha certs rituals que si no els coneixes, ningú te'ls ha explicat, no tens per què conèixer-los. I a vegades són petits detalls que ho canvien tot. I intentem que aquests petits rituals que ho canvien tot, els oients que estan allà ho puguin descobrir.
Una bona fórmula, tu.
I tant. Se'ns està acabant el dimarts. Ara arribem a un moment que és ritual per nosaltres. Val. Sempre ens posem... És l'última cançó que escoltarem avui. Sempre ho fem de manera molt relaxada. Avui amb una mica de pressió, perquè, clar, tenim aquí una persona que de música en sap molt i potser no li agradarà la cançó que hem escollit per aquesta setmana. Però bé, és... una novetat que sona clàssic, també, fa així. You can buy a house, but you can't buy home. Aquesta setmana ens acompanya la sortida del dia i del Catalunya Nit, John Batiste amb Big Money.
I acomiadarà el programa amb aquesta música l'Albert Galceran, divulgador musical i presentador dels Homes Clàssics de Catalunya Música, juntament amb el Pedro Pardo, de dilluns a divendres a la 1.
A Catalunya Música.
A Catalunya Música.
Allà estem.
És tot teu, aquest micròfon, ja ho saps. Gràcies.
Doncs a vosaltres. Utilitzaré la vostra fórmula. El 14 d'octubre li queden ja pocs segons. També al Catalunya Nit li queden pocs segons. Però aprofitaré aquests segons, ja que estic a una antena generalista, per recomanar-vos que no subestimeu el poder evocador i transformador de la música. Per tant, si ara mateix encara teniu energia i voleu anar a dormir relaxats, però també emocionats, per exemple, us proposo, ja que és de nit, escolteu un nocturn, l'Opus 9, número 2 de Chopin. Ja veureu que aquesta força del piano us arribarà absolutament a la pell i us emocionarà. Només escoltant-la, no vulgueu anar més enllà, no cal llegir la música, interpretar-la amb més profunditat. I si demà voleu viure una experiència totalment evocadora, busqueu, per exemple, el quart moviment, només el quart, de la novena de Beethoven. Sí, tots coneixem aquesta de la joia, però no coneixem el que passa des del principi i fins al final del moviment. I us adonareu que Beethoven, quan parla de l'alegria, de la fraternitat, de l'ésser humà, parla d'allò que hauríem de desitjar tots ser: més humans, més fraternals i, sobretot, més alegres. Bona nit.